L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Som a dijous, 20 de febrer, una jornada més. Si en aquesta hora hi esteu escoltant una de les emissores municipals associades a EMUTE, heu de saber que és l'hora de repassar l'actualitat de la jornada. Temps d'informació que diàriament obrim avançant el seu sumari de continguts en titulars. Un temps que avui encetarem anant cap a l'Ametlla de Mar. L'Ajuntament encara l'última fase dels arranjaments als camins malmesos pels aiguats del setembre del 2010. El consistori Calero farà un total de 29 actuacions per un import total d'inversió de més de 150.000 euros. El mes de maig és la data prevista per a que puguen començar les obres de construcció de la residència d'avis d'Amposta, una obra llargament reivindicada, donada la situació de l'actual residència i també la necessitat de noves places a la capital del Montsià. I avui parlarem també d'infraestructures. La gestora Adif ha aplaçat els contractes del corredor del Mediterrani en el tram comprès entre Vandellòs i Castelló. Tractarem qüestions relacionades amb la salut. Un estudi de l'Hospital Verge de la Cinta sobre el càncer de mama rep un ajut d'investigació de l'Institut Carles III. Són els ajuts més importants que s'atorguen a l'Estat espanyol en l'àmbit de la biomedicina. I a Alcanar, ultimen preparatius per a la celebració del 775è aniversari de la seva Carta Pobla. Serà amb tot un seguit d'activitats previstes al llarg del 2014, les primeres d'elles per divendres 28 de febrer. I a la recta final del nostre temps d'informació tractarem qüestions esportives. Aquest cap de setmana arriba la 6a edició del DH Godall, organitzat per la Unió Ciclista Santa Bàrbara. És l'única prova puntuable d'aquestes característiques que es disputa a la demarcació de Tarragona. Enguany està previst que hi participen un parell de centenars de corredors. Aquestes són les propostes informatives del dia, temes i qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre temps d'actualitat. Avui ho fem amb la primera de les qüestions que us avançàvem en titulars. A l'Ametlla de Mar, l'Ajuntament encara la darrera fase dels arranjaments als camins malmesos pels aiguats del setembre del 2010. El consistori Calero realitzarà un total de 29 actuacions que, en conjunt, presenten un import total d'inversió previst de 151.222 euros. Unes obres que en breu passaran ja a licitar-se. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
En breu, està previst que des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar es licitin les obres per al condicionament i reparació de diversos camins del municipi afectats pels aiguats del 17 de setembre del 2010. Aquestes obres, que tenen un import total d'inversió previst de 151.222,36 euros, IVA inclòs, formen part d'una darrera fase d'actuacions que durà a terme l'Ajuntament amb el suport de la Direcció General d'Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat. I és que el Departament de Governació va atorgar al setembre del 2013 una subvenció de 472.449,77 euros a l'Ajuntament Calero per tal de poder solucionar aquests desperfectes ocasionats pels aiguats tant al nucli urbà com a l'urbanització Tres Cales com a camins. Tot i això, des del mateix 2010, el consistori va posar fil a l'agulla per arranjar els desperfectes. Rubén Lallana és el regidor de gestió del territori.
En aquesta última fase, per l'arranjament de carreteres i camins rurals, que encara no estan reparats dels aiguats de l'any 2010, durem a terme un total de 29 actuacions de diferent magnitud, que tenen un total cost previst de 151.000 euros, i actuarem, entre altres llocs, a la carretera de l'Estany, a la carretera de l'Ametlla al Perelló, a la carretera d'accés sud a Sant Jordi d'Alfama, l'àmbit costaner, al camí de Rabosenc, al camí de l'Espinal, al camí del Corral de Molins, al camí de Marro, i a algun altre que ara no em ve al cap, i prevem poder adjudicar-ho les properes setmanes.
Així, tal com especificava ara Rubén Lallana, regidor de gestió del territori, gràcies a aquest ajut serà possible dur a terme un total de 29 actuacions, com deia, a la carretera de l'Estany, la carretera de l'Ametlla al Perelló, la carretera d'accés a Sant Jordi d'Alfama, amb àmbit costaner, el camí del Rabosenc, camí de l'Espinal, camí del Corral dels Molins, el camí del Marro, entre d'altres.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Continuem la crònica informativa del dia parlant d'actuacions a nivell municipal. El proper mes de maig és la data prevista per a que puguen començar les obres de construcció de la residència d'avis d'Amposta, una obra llargament reivindicada, donada la situació de l'actual residència i la necessitat de noves places a la capital del Montsià. Des d'allà, des d'Amposta Ràdio, ens ho explica Manel Ramon.
Doncs així és, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, ha manifestat que seguint amb el calendari previst, s'espera poder començar les obres de la residència de la gent gran d'Amposta al proper mes de maig. De fet, també ha avançat que el proper dia 4 de març s'obriran les pliques per tal de conèixer quina serà l'empresa que tirarà endavant aquest projecte. Així ho explicava Manel Ferrer.
Sí, efectivament, el proper dia 4 de març es farà l'obertura de les ofertes presentades de diferents empreses constructores per al projecte de la nova residència de gent gran, i si seguís el calendari previst hi hauria un mes per a estudiar aquestes ofertes, adjudicar-se, per tant, previsiblement durant el mes de maig es podria produir l'acte de replanteig i definitivament ja poder començar aquestes obres tan desitjades del projecte sociosanitari més important que tindríem en marxa a la ciutat, com és en una primera fase la construcció d'aquesta nova residència de gent gran de 160 places.
Doncs ja ho saben, el proper mes de març s'avaluaran les ofertes per procedir després de l'adjudicació d'aquesta obra, una obra valorada en uns 12 milions d'euros i que és una de les apostes en el programa de l'equip de govern, aquesta residència per a la gent gran d'Amposta.
Gràcies, Manel. Seguim amb més actualitat de la jornada. No parlem ara d'equipaments, però sí d'infraestructures i, en este cas, d'una informació no massa positiva que afecta el conjunt del territori i que avui recull l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona. Una informació segons la qual l'ens públic Adif, el gestor d'infraestructures, ha aplaçat la tramitació de 3 contractes d'obres del corredor del Mediterrani en el tram Vandellòs-Castelló, un moviment que arriba després que el Ministeri de Foment es comprometés fa uns dies a estudiar la petició de no prescindir de l'ample ibèric. El retard va sortir publicat al Butlletí Oficial de l'Estat, al BOE, del passat dimarts. L'anunci fa referència a una modificació en la data de apertura d'ofertes econòmiques del contracte de via i electrificació que es posposa fins a finals del mes de març. En concret, aquesta actuació està dividida en 2 parts. La primera, la que fa referència al tram Vandellòs-Vinaròs, que s'aplaça fins al dia 20 de març, mentre que el tram Vinaròs-Castelló obrirà el seu període d'ofertes 7 dies més tard, és a dir, a partir del 27 de març. De fet, el passat 10 de febrer, el BOE ja havia publicat un altre anunci referent a un contracte d'electrificació i vies entre Castelló i Vinaròs, que també s'havia posposat fins al dia 27 de febrer. Cal recordar que el Consell d'Administració d'Adif va aprovar a la sessió del 25 d'octubre la licitació d'aquests contractes, que en el seu conjunt sumen una inversió de 67.591.000 euros. En aquells moments s'informava que els treballs previstos s'executarien en un plaç de 15 mesos. Aquesta nova demora fa pensar que les obres per acabar definitivament amb aquest coll d'ampolla, que són les vies del tram comprès, com dèiem, entre Vandellòs i Castelló, no acabaran l'any 2015 tal com estava previst. Una informació que ahir mateix no va confirmar ni desmentir l'ens públic Adif, que no va voler fer declaracions al respecte. La paralització dels treballs arriba després que el passat 28 de gener, en una visita a Barcelona, la ministra de Foment, Ana Pastor, obrís la porta a mantenir l'ample ibèric en aquest tram, una petició que li havia transmès la Generalitat de Catalunya. El compromís va arribar després de les múltiples peticions, tant des de Catalunya com des de Castelló, per evitar que només puguen circular per aquest tram els trens d'alta velocitat. Va ser concretament durant una conferència al Cercle d'Infraestructures quan la ministra Ana Pastor va defensar que les inversions públiques no poden fer-se d'esquenes a la resta de les institucions. No obstant, no va especificar què es farà per mantenir la convivència entre els dos amples de via. Lo més lògic és que també s'instal·li un tercer carril en aquest tram, encara que la seva col·locació implicaria la substitució de les travesses i aquestes són recentment col·locades. Grans companyies com l'automobilística Seat són algunes de les empreses que ja han mostrat el seu malestar pel nou escenari que es plantejava amb el desdoblament. I és que la desaparició de l'ample ibèric, tal i com està prevista a dia d'avui, comporta que els convois que surten de la planta de Martorell per arribar a València hagin d'anar fins a Madrid i des d'allà a la capital valenciana.
La galera és un marisc molt apreciat i que es pot cuinar de moltes maneres. Per això, us convidem a les jornades de la galera de les Terres de l'Ebre.
Del 14 de febrer al 9 de març, les poblacions de l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, Sant Carles de la Ràpita i Alcanar us conviden a tastar els millors plats de la galera, acompanyats amb el vi de la DO Terra Alta.
Jornades de la galera de les Terres de l'Ebre. Més info a terresdelebre.travel/jornadesgalera.
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Informatiu Emotiu.
Seguim ara parlant de qüestions de l'àmbit sanitari. Un estudi de l'Hospital Verge de la Cinta sobre el càncer de mama ha rebut un ajut d'investigació provinent de l'Institut de Salut Carlos III. L'estudi està dirigit per la doctora Marilène Lejeune, investigadora del grup de recerca en patologia oncològica i bioinformàtica de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Les beques que l'Institut de Salut Carlos III atorga anualment són considerades les més importants a nivell estatal en biomedicina. El projecte de la doctora Lejeune, anomenat Anàlisis Automatizado de Biomarcadores del Microambiente Tumoral en Cáncer de Mama Triple Negativo, sin respuesta patológica completa a la neoadjuvancia, factores predictivos de la recaída, s'ha iniciat al gener del 2014 i tindrà una durada de 3 anys. L'objectiu de l'estudi és trobar marcadors cel·lulars i moleculars del microambient tumoral capaços de poder predir la recaiguda en un subgrup específic del càncer de mama que no respon al tractament quimioterapèutic preoperatori. El microambient tumoral consta de totes aquelles cèl·lules no canceroses i substàncies que envolten el tumor i interactuen. Així, des de fa anys, se sap que la progressió i l'evolució del tumor no es pot entendre solament des del punt de vista de les cèl·lules tumorals, sinó que cal tindre en compte el microambient, que és des d'on les cèl·lules canceroses obtenen els nutrients, l'oxigen i els senyals cel·lulars necessaris per a créixer. A més, se sap que els tractaments quimioterapèutics són capaços de modificar aquest microambient. Com a resultat de l'estudi, si es coneixen quins components del microambient poden estar implicats en la recaiguda de les pacients de càncer de mama que no han fet una resposta completa al tractament quimioterapèutic preoperatori, es podran instaurar noves pautes d'administració dels tractaments actuals i en el futur dissenyar nous fàrmacs basant-se en aquests biomarcadors. La doctora Lejeune lidera un equip multidisciplinari que inclou patòlegs, oncòlegs i biòlegs de l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. En total, en aquest projecte hi participen 10 centres nacionals i estrangers. Com a centres hospitalaris hi participen l'Hospital de Tarragona Joan XXIII, l'Hospital de Bellvitge, el de la Macarena de Sevilla, el Sant Joan de Reus, l'Hospital de Ciudad Real i el Centre de Lluita contra el Càncer François Baclès de Caen, a França. A més, hi col·laboren també matemàtics i enginyers de l'Institut d'Enginyeria Biomèdica i Biocibernètica de Varsovia i el grup Bioticla de la Universitat de Caen, Baix Nord. Normandí. L'Institut de Salut Carlos III es dedica a la investigació biodinàmica i el foment d'una recerca d'excel·lència i altament competitiva. La realització d'aquest projecte de recerca és possible també gràcies al suport i finançament dels Instituts d'Investigació Sanitària Pere i Virgili de la Fundació Doctor Ferran. Parlem ara de la festa dels bous, ho fem per tractar en este cas qüestions relacionades també amb els jutjats, perquè el titular del jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona ha admès a tràmit la demanda de l'entitat animalista Actima en contra de la Generalitat per permetre la celebració d'actes taurins al port de l'Ampolla, actes que acaben amb els animals moltes vegades a dins la mar. Els animalistes acusen la Direcció General d'Administració de Seguretat, Serveis del Joc i Espectacles de permetre aquesta pràctica sense sancionar-la, tot i les seues denúncies d'il·legalitat, al tractar-se d'una modalitat no reconeguda per la llei que regula els espectacles taurins a les Terres de l'Ebre. Actima afegeix també que en els actes denunciats també van participar menors i que es van consumir begudes alcohòliques. El vicepresident de Actima a Tarragona, Lluís Altés, aprofitava per retreure a la Generalitat que permetigui un tipus de modalitat de correbou que consideren fraudulenta. L'escoltem.
No poden saltar els bous al mar. A més, aquesta mateixa llei diu que el recinte ha d'estar completament tancat i aquí no. Aquí cedeix una obertura al mar. No, escoltin, això és una modalitat fraudulenta i ja veurem a veure si el senyor jutge ens dona la raó o no ens dona la raó, a part de la participació de menors, que això ja és que és flagrant. I encara damunt l'administració ve dient que aquests menors no participaven. O sigui, uns menors que estan dalt d'una barcassa, que aquesta barcassa està agafant un bou, i aquests menors, entre 7 anys... Bueno, vaja, és increïble que l'administració ens digui que allò no és participació. Que vagin, què és el que tenen de fer? Han de fer és anar la policia, ha d'anar-hi la policia administrativa, Mossos d'Esquadra, policia local, ha de veure la participació i ha de controlar la participació d'aquests menors. I si realment la gent veu cervesa i veu beguda, el que ha de fer és controlar.
Per la seva banda, el delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, treia importància a la presentació d'aquest contenciós.
La denúncia ve perquè consideren que la plaça no estava ben tancada, perquè si el bou va caure al mar no estava ben tancada, i després hi ha una barqueta que sembla ser que hi ha un menor dintre de la barqueta. Per tant, és un tema que està al jutjat i, bueno, si prospera o no prospera això, el jutjat és un altre tema a part. Bueno, és un incident que va succeir, sembla, si no recordo malament, fa 2 anys a l'Ametlla, a l'Ampolla, i bueno, està, nosaltres, evidentment, tot el que se'n requereix de tot donem informació, i en molts, la gran part, s'arxiven, i n'hi ha alguns pues, que prosperen, i després pues, pel que aporten les dues parts o s'arxiven o hi ha una sanció.
Caldrà veure quin és finalment el pronunciament del titular del jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona, el que ha admès a tràmit aquesta demanda de l'entitat animalista, perquè hem de recordar també l'Ampolla no és l'única de les poblacions del territori que celebra els bous a la vora de la mar i que de vegades acaben passant coses com aquesta que ara han denunciat els animalistes, sense anar més lluny, per exemple, en poblacions com les Cases d'Alcanar.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I abans d'arribar a la informació esportiva, tractem avui també qüestions d'agenda i per fer-ho anem cap a Alcanar, un municipi que enguany celebra el seu 775è aniversari de l'atorgament de la Carta Pobla del municipi. Per rememorar-ho s'han organitzat tota una sèrie d'activitats que tindran lloc al llarg de tot l'any i que començaran el proper divendres 28 de febrer. Coincidint amb la data de l'aniversari, es faran diversos actes commemoratius que a partir de les 8 de la tarda començaran a la cisterna de del Vall, actes que més tard comentarem i que d'alguna manera donaran el tret de sortida a un any, el d'este 2014, en el que hi ha moltes dates i efemèrides a celebrar al municipi d'Alcanar, tal i com reconeixia l'alcalde d'Alcanar i regidor de Cultura del mateix ajuntament, Alfons Montserrat. L'escoltem.
Aquest any és un any de commemoracions i celebracions, no? I serem també xifres redones d'aniversaris. I això també posa mostra que som un poble viu, un poble en marxa, que està fent coses i que realment acumulem, no?, a la nostra esquena pues, una llarga trajectòria. I aquest any, pues, a més d'este 775 aniversari de l'atorgament de la Carta Pobla al Canar, pues, també tenim el de les quinquenals, que també és, que a més a més pues, serà la primera vegada que celebrem unes quinquenals, no? Després de que la Generalitat de Catalunya ja les hagués declarat com a festes d'interès nacional, el qual pues, això no deixa de ser un reconeixement a la tasca que s'ha fet des del poble i a la i el valor, no?, el valor afegit que suposa aquestes festes, no? I a més, pues, tenim també un munt de petites i grans celebracions, com per exemple, encara que pareix que l'altre dia, ara al novembre, també farà 5 anys des de que es va ampliar la biblioteca. Un altre és l'aniversari també dels 75 anys de la caiguda de la República. Per tant, és també una altra data emblemàtica, o els 20 anys de que es va morir l'escriptor canareu Trinitari Fabregat, que és que al Canà pues, tenim aquest lligam i que inclús la biblioteca del Canà se li va posar el nom d'ell, una mica perquè és una mica l'escriptor, sens dubte, més emblemàtic. També tenim altres aniversaris com el 100 aniversari de la construcció del mercat municipal, en un any que ara ens plantegem pues, fer una remodelació important i que pues, guanya funcionalitat i operativitat, i després pues, també al setembre també farem la celebració del tricentenari, no?, els 300 anys de la guerra de successió, de la guerra on van perdre pues, totes les nostres constitucions i el nostre dret i els nostres drets, no? Per tant, és un any farcit de dates emblemàtiques i que esperem al voltant d'este 775 aniversari de la Carta Pobla, esperem pues, també arribar a la gent i recordar una mica els nostres orígens, quins avatars ha passat el nostre poble i per tant sàpiga cap on anem.
Tal com l'alcalde del Canà explicava, moltes les activitats previstes per al llarg d'este 2014. Les més immediates començaran, com dèiem, divendres que ve, 28 de febrer, coincidint amb la data de l'aniversari de la Carta Pobla. A les 8 de la tarda i a la cisterna del Vall es presentarà un treball de recerca que l'exalumne de l'Institut Sol de Riu d'Alcanà, Aranxa Bel, va fer sobre la Carta Pobla d'Alcanà. En el mateix acte es mostrarà el logotip commemoratiu del 775è aniversari, obra de la dissenyadora canareva Àngels Segarra, i tot seguit, Agustí Bel i Joan Josep Sancho, dues persones destacades en l'àmbit cultural d'Alcanà, faran la lectura de la Carta Pobla, tant del text original redactat en llatí com de la seva traducció al català. Per acabar els actes, a la cisterna del Vall, dos professors de l'Escola de Música Municipal, Juanjo Villarroya i Jesús Llagostera, interpretaran dos moviments de la sonata número 5 de Händel, una actuació musical que donarà pas a la inauguració de l'exposició Records del 750è aniversari de la Carta Pobla, recull de material gràfic conservat per Joan Batiste Beltrán Reverter, pertanyent a la commemoració d'aquest 750è aniversari que se celebrava l'any 1989 i que es podrà visitar a la Casa O'Connor. Tanmateix, la professora de Ciències i Tècniques Historiogràfiques de la Universitat de València, Maria José Carbonell, d'origen canareu, farà una conferència que portarà per títol Dona, eix vertebrador del treball i la societat a la baixa edat mitjana. Serà concretament, i en este cas, en el marc de la celebració del Dia de la Dona Treballadora el proper 7 de març. Dir també que el 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, tindrà lloc a Alcanà una ruta musical pels llocs emblemàtics del nucli antic del municipi, una ruta a càrrec d'alumnes i exalumnes de l'Escola Municipal de Música de la població. Per acabar i fent una mica d'història, hem de recordar que el dia 28 de febrer de l'any 1239, Fra Hug de Folcalquer, mestre de l'Orde de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem, al Regne d'Aragó i a Catalunya, va atorgar la carta de població al lloc del Canà, a una vintena de pobladors, 21 concretament. Aquest document concedia tot un seguit de privilegis per tal de colonitzar zones despoblades o poc habitades, però d'interès econòmic o estratègic durant la conquesta feudal.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'informació i abans d'arribar a la previsió meteorològica, tractem avui també actualitat i qüestions esportives, perquè aquest proper cap de setmana arriba la 6a edició del DH Godall, una edició organitzada un any més per la Unió Ciclista Santa Bàrbara i que, de fet, és l'única prova puntuable d'aquestes característiques que es disputa a la demarcació de Tarragona. Els organitzadors calculen que prendran part en aquesta prova ciclista un parell de centenars d'esportistes. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Dintre del circuit de curses de descens DH Challenge organitzat per la Federació Catalana de Ciclisme, el DH Godall que organitza la Unió Ciclista Santa Bàrbara és un any més la primera prova d'aquest circuit de competicions en aquesta modalitat ciclista. Així doncs, aquest cap de setmana, 22 i 23 de febrer, Godall acollirà la primera prova de descens de les quatre que es disputen per al Campionat de Catalunya i l'única que celebra a la demarcació de Tarragona. Ximo Bel, secretari de l'entitat, explicava a la Plana Ràdio que al ser la primera que es disputa al país propicia que la participació d'esportistes sigui molt elevada i, a més, que hi acudeixen esportistes d'alt nivell. De fet, esperen que hi hagi uns 200 inscrits a la cursa de diumenge. De Abel.
Aquest any també és puntuable. L'any passat va ser el primer any que era puntuable pel Campionat de Catalunya. Aquest any és una de les quatre proves que es fa en tota Catalunya, l'única a la demarcació de Tarragona. Jo penso que és un espectacle únic per anar-lo a disfrutar i a veure. Al ser la primera puntuable pues fa que la participació sigui més alta, venen campions de Catalunya, venen campions d'Espanya i l'espectacle és únic.
El circuit és el mateix de tots els anys i el descens arrenca des dels 400 metres d'altitud per baixar fins al centre de Godall, a 168 metres d'alçada, més de 200 metres de desnivell. Bel explicava també que enguany, com a novetat, s'instal·laran unes rampes especials a l'entrada del poble que donaran encara més espectacularitat a la competició.
La sendera pràcticament és la mateixa de tots els anys. És un circuit que ja van triar fa 6 anys i aprofitant l'antic camí que unia Godall en les Ventalles, que mos du des de la part més alta de la mola de Godall, que està a 400 metres d'alçada, fins a la plaça major de la població de Godall. L'espectacle és molt bonic i les vistes impressionants i és un terreny molt bo. Pràcticament tot l'any ve gent a entrenar, des de Nadal que hi ha tots els caps de setmana 50-60 xiquets entrenant per allí dalt. Aquest any han buscat unes rampes a una gent d'Amposta que lloguen material d'això de material industrial, han buscat unes rampes per fer uns bots més espectaculars a l'entrada del poble i és la novetat d'aquest any. Cada any busquem fer alguna novetat, aquest any han buscat aquesta. Jo penso que donarà molt de colorit.
El DH Godall aquest any inclou fins a 14 categories diferents i els organitzadors calculen que la prova pot portar al municipi fins a un miler d'espectadors. El dissabte es faran les sessions d'entrenament i la primera mànega de la competició es disputarà a partir de les 10 del matí de diumenge i dues hores després la segona.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Al llarg d'aquesta tarda, tranquil·litat, molts menys núvols que les últimes hores. Ja ha marxat aquella pertorbació que ahir va venir del nord d'Àfrica amb quatre gotes de fang en punts de Girona i Barcelona. Aquest matí alguns cotxes estaven ben bruts en punts del nord-est del país. I bé, en aquest sector de l'interior de Girona, nord de Barcelona, aquesta tarda podrien créixer nuvolades al voltant de la Selva, Guilleries, Osona, la Garrotxa. Fins i tot hi ha la possibilitat d'alguna gota de fang, d'alguna gota, d'algun ruixat aïllat. Molt poca cosa. A la Vall d'Aran també es pot carregar de núvols, en principi sense precipitació. Demà dijous, al matí mig ennublat a l'interior, bancs de boira a la Catalunya central fins al Prepirineu, més sol cap a la costa i cap al sud, se n'hi ha enterbolint de núvols prims, i a la tarda temps variable, mig ennublat, estones de sol cap al centre i sud del país, i es pot carregar al nord del Pirineu, és a dir, que dijous s'acabarà tapant demà a la tarda i vespre al nord del Pirineu, Vall d'Aran, sobretot, amb alguna nevada feble a 1.800 metres. Les temperatures de dia pugen una mica, de nit baixen lleugerament, sobretot baixaran més a les comarques de Girona. Divendres passa una petita pertorbació al migdia, algun ruixat, alguns plogims al centre i nord de Catalunya, cota de neu 1.600 metres al matí, baixant a 1.200 a la tarda. I sembla que a la tarda es podria formar algunes nuvolades amb ruixats o alguna petita tempesta a les comarques a cavall de Girona i Barcelona.
I amb la previsió del temps, un dia més hem arribat a l'acabament d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Dijous, 20 de febrer, el control i l'edició dels continguts han estat a càrrec de qui us ha parlat, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, res més, simplement agrair-vos la vostra confiança per un dia més connectar amb les emissores municipals associades a EMUTE per rebre aquesta dosi diària d'informació, una dosi que demà novament hi tornarà a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.